Necessiten la protecció preventiva dels estats per poder arribar a Gaza. Defensen la seva expedició com una acció no violenta impulsada per la societat civil. Hem arribat així a les 10:04. Podeu seguir informats a la web d'IB3 Notícies.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Avui hem triat flor com a paraula polisèmica d'aquest programa. Parlarem de flors, però no farem una llista llarga, sinó que serà una paraula que veureu que ens servirà sobretot per reivindicar la terra, l'equilibri, els negocis familiars, la història, el patrimoni i l'ajuda als demés. Una paraula, per cert, molt cinematogràfica.
Avui que marxa el sol, cansat de tant estiu, avui que torna a casa aquella olor de brasa i foc, avui que el dia plora, a poc es fa més curt, i amb els colors dels arbres de la mort em fan virtut, avui que ja has nascut m'he convençut. M'encantaria passar...
Fa olor a tardor, avui fa també olor a pluja i a terra banyada. També hi ha flors a la tardor, com canten Marcel i Júlia. Hi ha crisantems, pensaments, dàlies, ciclàmens... Nosaltres, però, hem anat a veure una flor d'hivern que encara no ha sortit, la de Marlé. Encara no han florit aquests arbres tan sofridors que tenim a la nostra terra. Però avui a l'empresa familiar Flor de Marlé guarden amb delicadesa aquestes flors úniques per elaborar un perfum que vol reproduir amb sa màxima fidelitat ses notes de l'aroma dels camps de marlès en flor de Mallorca.
Quan sa boca dolça encara tenir d'esterró de matla que per Nadal oferim. Sa cosa està clara, s'acosta gener i amb ell mos visita sa flor de matler.
Hem xerrat avui amb en Miquel Àngel Benito, el capdavant de Tot Herba i de Flor de Marlé, i amb relleu generacional, situació poc habitual, gràcies als seus fills, na Verònica i n'Enric.
Clarures llunyanes...
Miquel Àngel Benito, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per rebre-nos a que vostre.
Gràcies a vosaltres per visitar-nos.
Avui la paraula del programa és flor i pensàvem que si hi ha una flor representativa és la flor de Marlea.
Evidentment, a Mallorca és la flor de la Marlea.
Ara nosaltres hem fet, abans de connectar el micròfon, un petit recorregut per les instal·lacions i ara ens trobam a darrere una vidriera amb una persona que està fent amb molta paciència la col·locació de la flor de Marlé dins la botelleta de perfum. Mos expliques per als oients qui és i què estan veient?
Mira, és en Diego, és una persona que du 33 anys en nosaltres, va ser de les primeres persones en treball, en suport a nivell nacional que se va incorporar a una empresa ordinària a fer feina, i per aquesta feina, com tu podràs observar perfectament bé, la fa amb una meticulositat i amb una cura que, sincerament, jo no soc capaç de fer-la.
Perquè entengueu, en aquestes botelletes de perfum de flor ametler, sempre hi ha una flor de ametler, de vent de veres. I ara en Diego l'està col·locant amb molta paciència perquè no s'espanyi, perquè quedi ben oberta, perquè quedi ben hermosa, a través del foradet de la botella. I va agafant aquestes flors d'un recipient. Com estan conservades? Sí.
Mira, això mos ho va deixar, és una herència que mos va transmetre en Bernat Vallori, que va ser el fundador de Flor Ametler, i ell precisament el que volia és que no hi hagués cap botella que sortís d'aquí que no dugués aquesta flor de dins com un missatge d'amor que surt de Mallorca, que surt de Silla, un missatge d'amor que més que mai avui és necessari, no? Quan veiem aquest món tan crispat, i ells, la seva idea era aquesta, que la flor simbòlica de Mallorca sortís d'aquí una unitat dins cada botella. I això és una característica que és única, que mos fa que siguem un producte únic en el mercat. Molta de gent presumeix d'únic i tal, nosaltres sí que ho és, perquè no és una flor igual. A l'altre, no, si mos sortís un... Pues no poden posar la màquina en marxa fent-ne més, els han de recollir amb molta de cura quan té la flor de l'ametler, i aquestes flors duen, aquestes que hi ha aquí, duen 4 anys en maceració, dins una mescla que va ser la que ell m'ho va ensenyar, que evidentment d'una part d'alcohol, però no la més d'alcohol, dues secrets que Bernat m'ho va transmetre per capturar un poc aquest aroma de la flor. Nosaltres cada any en aquest esperit li traiem les flors, però ni tornem a ficar, ni tornem a treure, ni tornem... I estan, és a dir, estan 3 anys mínim, en aquest cas aquestes són de 4 anys, però els anem, li anem traient i n'hi anem ficant. Llavors, en el final, diguéssim, el líquid final, que és el perfum final, el que du és una mescla de totes, perquè sempre n'afegim i sempre en traiem. No? Vendria a ser, pues, el llinatge que quedaria aquí de dins.
Clar, és l'ADN de totes i cada una de les floretes, eh? I després no podem dur a que nostra una flor de ametler. Clar, una flor de ametler que és totalment, tu deies, única, perquè a més tenim la floració de gener a març, sí, més o manco.
Sí,
no?
Més o manco, això és bo que feim. Nosaltres començam, a partir de dia 15 de gener, la nostra preocupació és estar pendent dels ametlers. Amb el tema del canvi climàtic mos farà un poc desbaratats. La veritat és que no podem tenir... De totes formes, nosaltres el que fem... No tenim un camp d'ametlers molt guapo quan està en floració, perquè el que fem és tenir ametlers de moltes varietats. I clar, uns mos floreixen antes, uns altres mos floreixen... No és allò. Ara sí, tindrem un altre camp d'ametler que estem ara regenerant, que són 1.500 ametlers que estem sembrant enguany, i els hem regenerat tots, seran nous, perquè, evidentment, l'ametlerà de Mallorca té un problema, i és que s'ha dat. No és d'home, evidentment, el canvi climàtic afecta, evidentment, la xilela mos ha afectat, però damunt un arbre vell és evident que pateix molt més que un arbre jove que se pot defensar millor, no? I bé, estem en tota aquesta coralla, en aquest món, i tractant de fer sobreviure això que és tan únic nostre d'aquí de Mallorca.
Ara, mentre te sent xerrar i en la passejada que han fet abans, pens que sou una gent que lluitava un poc contra els elements. Aquí hi ha molta convicció, Miquel Àngel.
Sobretot, perquè si no, de veres que no hi seríem. Si vàrem agafar això és perquè era una manera de, a través de la feina, a través del nostre treball, poder expressar aquest amor, aquesta naturalesa que un du de dins i que hem heredat transmissió de les nostres predines, perquè avui xerrant de sostenibilitat, però qui eren més sostenibles? No coneixien el nom, no existia el nom, però sostenibles eren les nostres predines. I això és una mica el que mos mou a poder-ho transmetre a les futures generacions, perquè pens que hi ha hagut un moment, no sé què ha passat, que s'ha romput aquesta i s'ha convertit com en una dicotomia, quan tot va plegat, que és la natura en la vida. I per és que la vida va per un costat i la natura ha d'anar per un altre. I això no és així.
I a vosaltres ho teniu tot, perquè hi ha la natura amb aquests canvis bojos. Allà és turisme i tota la discussió que suposa, sí. Perquè tampoc hem d'oblidar que això neix un poc com a producte turístic.
Efectivament. Això neix com un producte turístic, això neix en el començament del turisme, i bàsicament, si la gent se'n recorda, el turisme va començar per una luna de miel en Mallorca. I això és el que va fer que en Bernat, com que era un home molt romàntic, apassionat i tal, va dir, bueno, pues que més bé que quan un s'ha passat una lluna de mel aquí, quan arriba en el seu país, pues pugui tornar amb aquest olor, perquè no han d'entendre que els olors, així com les fotos, mos poden transmetre la imatge d'aquella persona, el record d'aquella persona, les olors el que mos transmeten és els sentiments d'aquella persona. Un olor te pot te transmuta, te transporta a un moment donat, a entranyable, a un record bo o dolent, a vegades. Però sí que és vera que va directe en el cervell límbic, no, que és de les emocions.
Sí, va directe a les emocions. Cadascú li recorda una cosa totalment diferent. Però series capaç d'explicar-nos per als oients, segur que ho ets, que ho hauràs contat moltes vegades, l'olor d'aquesta flor de ametler.
Sí, bàsicament, l'olor de la flor de ametler, hi ha ametlers que no m'ho serveixen perquè no donen olor gens, però bàsicament té un punt de mel, un puntet de mel. Fixeu-vos que són la primera flor. I si vols fixar un altre, quan anem a recollir les flors, el primer que tenim són cervells, que ens fan companyia, afortunadament. No? Perquè avui cervells els han de preservar molt, perquè la producció del fruit va relacionada amb saber que és el que ens polinisa, a part del vent o el que sigui. I té aquest punt d'olor de mel, té un punt d'olor de jeremí, té aquest punt de jeremí, de flor, diguéssim, de flors blanques, no? I bàsicament això és una mica per poder explicar que la gent pugui entendre aquest olor, no?
I a micro tancat, ara que xerraves de ses velles, me deies, els estrangers que mos venen a veure, sí, sempre mos demanen, sí, que te demanen.
Hi ha una preocupació constant a tots els grups. És que és algo que ja fa 3 anys mos va crear molta atenció, perquè el primer que mos demanaven era com anaven de velles, perquè a Centro Europa les velles estan minvant d'una manera alarmant, i això fa que la polinització estigui minvant. Què vol dir? Que la producció d'aliments està davallant, i això el que fa és encarir els aliments. És a dir, han d'anar molt en cura i molt han de tenir un cuidado exquisit en el tema de cervells.
Sí, que al final tot és un equilibri. I ara que veiem en Diego posar la floreta amb aquesta cura, com l'agafau? Perquè no s'espanyi, per mantenir-la.
Sí, t'explic. Bàsicament, nosaltres no m'on anem a agafar-les una per una. No podríem. El que feim és una poda lleugera i la feim cada any. Feim una poda molt lleugera i hem deixat moltes de flors, evidentment. A l'ametler no... Si hagués tinguem producció, perquè entre altres coses una ametler no pot donar totes... No pot convertir totes les flors en ametler, perquè si no s'aixaparia. L'ametler ho sap. És curiós la naturalesa, la sabidoria que té. Llavors, nosaltres li fem aquesta mitja poda, duim aquestes branques a les taules, i a les taules, entre un grapat, aquí hi ha amics, això ho fèiem com la festa del vermar, per dir-ho de qualque manera. No? Fèiem, un dia fèiem un arròs brut, un altre fèiem una paella, i un altre fèiem una torrada. I mos juntam, i clar, uns duim les branques allà podades damunt les taules, i els altres també, amb molta paciència, anant llevant una per una i li llevant el que és especial, perquè si no mos donaria una mala olor. I això se va col·locant ja després, ja en maceració el mateix dia. Això sí que és, si sabeu, se fa la maldé, tu agafes una branca de maldé, el cent demà ja estan totes mosties.
Sí, sí.
Entonces s'ha de fer el mateix dia. Sí, sí.
I de
post, això és un dels motius pels quals tenim també a maldés de diverses varietats.
I de nosaltres avui la paraula flor mos ha duit fins aquí, fins a Flor de Matlé, a Marratxí. Xerràvem amb Miquel Àngel Benito, que és el seu propietari, i està... Tu tens relleu, o no,
sí,
Miquel Àngel?
Sí, tinc una gran fortuna.
Perquè t'emociones.
Sí.
Perquè és que no tothom ho pot dir, el que tu dius. O sigui, damunt de tota la feinada que hi ha, els teus fills segueixen.
Que els meus dos fills segueixen. I no tothom ho pot dir avui, que hi ha tant de problema per relleu generacional. I això m'omple de satisfacció.
I això és que els has transmet. Has transmès molt bé aquesta passió, Miquel Àngel.
Ho hem intentat, sí.
I doncs, escolta, mira, l'emoció i l'amor de la flor de Matlé en les paraules de Miquel Àngel Benito. Miquel Àngel, gràcies.
A vosaltres, a vosaltres.
La vella trueosa que sempre va i ve no se'n dona compte de lo que està fent. Transporta l'essència del polen calent i en so cerca troba la flor de matlé. Donaran la vida a un nou ametló, caminaran dies per madurar-lo. Quan sigui una matla, en farem terror. La cosa està clara, s'acosta a nedar, records i enyorança de quan era infant. Dona'm una passa, i som al gener, miracle de vida, sa flor de matlé.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Just abans ja te veia naixent flors, margelides, roses i roselles. Els ocells canten sa cançó que cantaves tu sempre.
Jaume Llebrés, historiador, divulgador, membre de l'entitat Arca, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Pues molt bé, tranquil aquí a casa meva, a Sineu, i bueno, sempre parlant de temes interessants.
Molt bé, i nosaltres molt agraïts de tenir-te. Hi ha moltes paraules que mos duen fins en Jaume. La d'avui és flor. Jaume, jo pensava allò de que diuen que una flor no fa estiu, però moltes en un jardí mediterrani deuen ajudar, no?
Sí, clar, les flors estan molt associades en els jardins. A pesar que a Mallorca, els jardins, que ara faig una conferència dia 1 d'octubre, són jardins bastant particulars, eh? I tot una explicació. Per exemple, Mallorca no té corrents d'aigua permanents, com rius, depèn de fonts, i per tant, l'aigua és un tresor que s'ha dedicat més a l'agricultura que no, diríem, a aspectes ornamentals. Per tant, la majoria de jardins mallorquins antics són horts d'esplai, horts on se conraven hortalisses, verdures, etc. Per tant, hi havia aquests parrals, aquestes pèrgoles, que, clar, eren parrals. Ara molts d'ells tenen vinyes i bonguembilles i tal, però originalment eren parrals, i el rem era un fruit que se recuïa, i sobretot tarongers. Hi havia molt de tarongers. Hi havia plantació molt gran de tarongers, perquè això significava la riquesa de la finca. Que llavors hi havia flors, sí, però espais més reduïts.
Ja,
espais
ja.
Més reduïts, sí.
I d'on d'imaginar aquests jardins mediterranis com a horts molt ben cuidats, que depenien absolutament de l'aigua, i ja sabem que aquí és un recurs molt escàs, i en Jaume mos apuntava que dia 1 impartirà una conferència a la seu del Col·legi d'Advocats, a la Rambla de Palma, justament sobre jardins històrics, passat i present. Jaume Jardins, per situar-nos, ara deies que havia poca aigua, potser és que ara direm tenen més d'aigua, però el Fàbia, Raixa, Son Moragues, això serien jardins típicament mediterranis?
Sí, correspon al model clàssic de jardí històric a Mallorca. En tots els casos, hi ha un gran hort de passeig plantat de tarongers amb un parral que, en el cas del Fàbia, tenim documentat en el segle XVIII que a part d'esparrar, de la pèrgola, hi havia rosers. I llavors es diu que per tot hi havia tarongers de la Xina. Llavors, arrembat a les cases, sempre, quasi sempre, hi ha com un jardí terraplè, un jardí en terrassa, no molt gran, que els senyors tenen accés directe. Seria el jardí dels senyors. I allà sí que hi havia parterres no massa grans amb flors. I llavors, en el segle XIX, ja va haver més ampliacions, arrel del romanticisme, i se van afegir zones com a més naturals. Per exemple, a Raixes, a Muntanyeta, hi havia també extensions de lliris blaus. És una ciri germànica, que és una planta que resisteix bastant la sequera, o sigui, no necessita regar molt, i han conegut encara pues, aquells lliris blaus i blancs que hi havia per allà.
O sigui que tenim rosers, tenim aquests lliris blaus i altres flors que poguéssim trobar, bueno, ja que és la nostra paraula avui.
Per antonomàcia, la flor de taronger.
Sí, sí, clar. Sí, sí.
Tu pensa que les característiques del jardí mallorquins era les plantacions de tarongers molt espessos, com encara ho veiem a Solla, i quan florien era un espectacle d'aroma i de color. Jo els dic mar de tarongers. Sempre hi havia algun mirador, una galeria, això per veure-los a vista d'ocell. Això ha patit molt, perquè a final del segle XIX hi va haver una plaga que va acabar amb tots els tarongerals grans de Mallorca, però contemplar aquestes masses de taronger era un dels punts forts del jardí mallorquí.
Cobert amb un mantell de rei, de baixes flors de taronger, de baixes flors, de baixes flors d'estaronger.
Quina oloreta. I l'arxiduc ja en xerrava, no?, d'aquests tarongers i d'aquestes flors de taronger.
Amem, aquí a Mallorca, el primer, la primera persona que va donar importància i va citar els jardins històrics més importants, els arxiducs de Salvador, en el dia Balear. I llavors, ja en el romanticisme, doncs, per exemple, Vall de Mossa, te puc dir, perquè l'arxiduc, a part que ho conta, eren que tenien els arbres de l'amor, els arbres de Judea, que floreixen a mes d'abril, són espectaculars, i, per exemple, el camí antic de la Coma estava vorejat d'aquest tipus d'arbres. Ara està tallat per la carretera nova. I també el que era molt característic són les clívies, que són arbres d'ombra, i a Vall de Mossa també era molt característic les hortensis. Sobretot a la Coma hi havia gran cociol d'hortensis que ha estat pintat per en Blanes Viale, en Mayfren, etcètera. No?
Sí. I tu parles de passat i de present, Jaume. On situem el present? Què passa en el present amb aquests jardins?
Bueno, ara també podem parlar de jardins més contemporanis, com el jardí de la família Marc, que van fer el jardí de Savall, de Llamans a Lloseta, i també Torrecella, a Cala Rajada, que aquests són jardins de mitjà del segle XX, dels anys 40, i aquí ja van introduir molta flor d'estiu, perquè hi ha residències per aquesta època. A Savall són espectaculars els parterres de canyes d'índies vermelles. I llavors també agapantus, que també allà a Savall hi ha caminals tot vorejats d'agapantus, que se combinen en xicarandanes, i per tant tens el color lila a baix i a dalt, i és espectacular, no? I llavors a Torrecella també s'escala, que la va reformar en Rassel Peix, entén de Bartomeu Marc, va dotar agapantus, hibiscos i bunguembilles florides a fatxada. Però la bunguembilla no fa flor, se fulla. Però tot que, aquesta explosió de color de l'escala de cada ratjada. Actualment els jardins històrics, exceptuant Raixa i el Fabi, que hi ha un manteniment, en general estan bastant abandonadets. Ja. No direm llocs, per no m'ofendre ningú, però sí, en general és un patrimoni que encara la vella dorment. Necessiten ressuscitar. I jo a la conferència parlaré de les diferents tipologies de Jardí de Mallorca i el tipus de vegetació que hi havia a cada un. Perquè se serveixi per recuperar-los d'una manera digna i no se cometin pecats mortals com introduir la gespa. La gespa no pinta res, un jardí històric. Les washingtònies i altres plantes exòtiques tampoc. I aquest, si volen que siguin verdaderament un reflex de com eren, han de tornar a les costums i mortolades. Per exemple, Sant Moralles s'ha recuperat l'antic hort a l'antiga amb parades de verdures, com els cols, coliflores, etc., o barraques de tomàtiques, o barraques de mongetes, i un hort ben conrat i ben posat és una preciositat. Ens hem acostumat a veure el paisatge agrari de Mallorca degradat, i un hort ben cuidat fa goig.
Ho és. Sí, és necessari per l'equilibri desvoltant, per els animalons, per les velles, etcètera.
Exacte.
I en el final, efectivament, és un patrimoni dels que se'n parla poc. I per això volíem també xerrar amb en Jaume per animar-vos a anar-lo a veure en aquesta conferència de dia 1 a les 6 i mitja a la seu del Col·legi d'Advocats a la Rambla de Palma, que farà aquesta xerrada sobre els jardins històrics de Mallorca, passat, present, i ja veus que també per guardar-nos en el futur. Jaume, com sempre, moltíssimes gràcies.
I gràcies a vosaltres i també a la Sessió Arca, que és el que m'ha convidat en aquesta conferència, que és un tema molt estimat, perquè Nen de Pasqual i en Donald Murray vàrem fer un llibre ja l'any 90, o sigui, la cosa ve d'enrere.
Sí, sí. Idò, animeu-vos a anar-hi. Gràcies, Jaume, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Totes les flors, totes les flors. Totes les flors, totes les flors. Totes les flors, totes les flors.
Tres ràdios, coneixement.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé.
Fas molt bona oloreta, te veig molt florit avui. Per on començam?
L'any 1939, una cançó meravellosa que se deia Over the Rainbow, amb versions bastant peculiars, una d'elles d'en Tom Waits, molt curiosa. Víctor Fleming dirigia El Mago de Oz.
Perdón, señor. Hemos hecho lo que nos ordenasteis. Os hemos traído la varita mágica de la bruja del oeste. La hemos derretido.
Un doblatge més tremendo d'en Judy Garland. Un tornado s'endú sa casa d'en Dorothy amb el seu ca Totó al Mont d'Oz. Allà coneixerà Agullo Covard, un espantocell sense cervell i un home de llauna sense cor. Junts caminaran cap a la ciutat Esmaragda, on el mag d'Oz, no vagis tan de prisa, els ajudarà a complir els seus desitjos. Però per arribar-hi, hauran de seguir el camí de les rajoles grogues, que està just en el final d'un enorme camp de roselles vermelles.
Ara ho entenc, tens raó.
És un magnífic espectacle de colorins que jo crec que, clar, quan penses en flors de colors, aquesta escena d'aquell camp magnífic de roselles vermelles amb sa camí de rajoles grogues en el final, en sa ciutat esmaragda verda, allà baix, en tot el cel blau, és que els colors, a més, no podem. S'ha convertit per mèrits propis en un clàssic del cinema musical. És excèntric, és inquietant i és una pel·lícula inoblidable.
Molt bé. I tu ets fan de Wicked o no?
He de dir que no els he vist.
Ah, val, bueno.
Encara no l'he vist.
Però com que coneixem fans absoluts,
no? Sí, 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 coneixem fans absoluts, però jo no som molt fan dels musicals, així que no.
I d'anar amb la següent flor...
Que també era un musical, que se va dur en el cinema, dirigida per Frank Oz l'any 1986, i era una petita flor carnívora extraterrestre que estava a la pequeña tienda de los horrores.
¿Recuerda que hace una semana hubo un eclipse total de sol? Pues bien, paseaba tranquilamente entre las floristerías de la zona... Cuando pasé ante la tienda de flores de un amable chino. Algunas veces me vende esquejes de plantas exóticas porque sabe que... Bueno, soy aficionado a ese tipo de plantas tan especiales. Aquel día no tenía nada que llamara mi atención. De modo que estaba a punto de... En fin, de pasar de largo. Cuando de pronto... Sin previ aviso, ocurrió el eclipse.
Darum, es cor allà, me pareix tan, tan guai aquesta pel·lícula, tan xula, tan de Frank Oz, el creador dels teleñecos, i Yoda, també era Yoda a les pel·lis de Star Wars. L'any 1986 dirigia a Rick Moranis, a Ellen Green, Steve Martin, Vincent Gardenia, Bill Murray i un munt d'actors en aquesta magnífica, la Pequeña Tienda de los Horrores. Un musical que ja deien que no mos agraden, però en aquest cas sí que mos encanten. Mos conta la història d'un jove dependent d'una floristeria que està enamorat de la seva companya Audrey, que surt amb un dentista terrible, que és en Steve Martin. És terrible. Un dia compra una estranya planta que comença a moure-se i fins i tot a parlar. Lo que ningú sap és que aquesta planta s'alimenta de sang humana. És una pel·lícula adorable, amb uns números musicals meravellosos, un dolent molt, molt original i un guió més enllà del que és obvi. Esquetxos més o manco divertits, una història d'amor i una banda sonora influenciada per totes aquelles melodies de Broadway i sobretot de la Motown. Les cançons són tan guais, aquella de Soy un dentista, d'en Steve Martin, traguent-li queixals a la gent i un Bill Murray allà assegut a la cadira dient per favor, treu-me dents, perquè li encanta que el torturin.
L'hem de tornar a veure, Com aquesta, que també podríem recuperar de tant en tant.
Sí, podríem recuperar de tant en tant. És una pel·lícula que quan parles de flors, a mi em ve automàticament aquest títol de Pedro Almodóvar, que se deia La flor de mi secreto, amb una de les escenes i una de les frases que jo més repeteix quan dic, atenció, pregunta, qui deia a quina pel·lícula aquesta frase?
Yo soy muy burra y a veces no me entero. O sea que te ruego que respondas de una puta vez. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?
No.
¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? Y ell, sense mirarla, no. Ninguna. És que... Oh, Pedro Almodóvar. Ella és de Marisa Paredes, ella és ni Manol Arias, Juan Echanove, Carmen Elías, Pedro Almodóvar, any 1995. Una escriptora de novel·les rosa que s'amaga davall darrere un pseudònim d'un mesos incomplint el contracte de publicar 3 llibres anuals. La greu crisi del seu matrimoni amb un militar que participa, a més, a una missió a Bòsnia, fa que al lloc de novel·les roses li surtin novel·les negres. I ella s'aferra a l'esperança de salvar la seva història, encara que sigui en l'argument més absurd. No és la pel·lícula més elevada d'en Almodóvar, ja que dic, però sí que és una de les que retrata millor aquesta passió romàntica de Corín Tellado, no? Que li encanta en Almodóvar, que qualque dona veuen i desitgen a la seva vida. Està immens Ana Marisa Paredes i ni Manuel Arias encara actuava més enllà d'en Antonio Alcántara de Cuéntame.
De Cuéntame, sí, sí, La flor de mi secreto, que bona, que gran, com totes o quasi totes les pel·lícules d'en Almodóvar.
Sí.
I més flors?
Més flors. Jo, si penso en flors, també penso en aquell Kevin Spacey, separem la persona de la seva feina, amb aquell Kevin Spacey tombat en el llit, mirant al cel i veient en Amena Subari, rodejada de flors, mig despullada de pètals de rosa, aquella mítica seqüència de American Beauty de l'any 1999.
Mi trabajo consiste básicamente en ocultar mi desprecio por los cerdos de dirección y al menos una vez al día meterme en el lavabo para cascármela, mientras sueño con vivir una vida que no se parezca tanto al infierno. Bueno, obviamente no tienes ningún interés en salvar tu empleo.
Brad, durante 14 años he sido una puta del negocio publicitario. Ya solo podría salvarme poniendo una bomba.
On sap un rato, eh? Kevin Spacey en aquesta American Beauty dirigida per Sam Mendes, una pel·lícula que se'n va dur l'Òscar, la millor pel·lícula, en el millor director, en el millor actor, en el millor guió i en la millor fotografia. Kevin Spacey, Annette Bening, Tora Birch, Mena Suari, Alison Janney són els protagonistes d'aquesta meravellosa crítica absoluta en el sistema nord-americà. Un home amb una tremenda crisi dels anys 40, cansat de la seva feina, com hem pogut escoltar en aquest diàleg i la carta que els hi envia en els seus caps, i de la seva dona, desperta de la seva letàrgia quan coneix a l'atractiva amiga de la seva filla, a qui s'imagina nedant despullada entre pètals de rosa. La seva filla té 14 anys,
ja,
o 15.
Sí. No, és tremenda.
I ell, 40. És una pel·lícula que destila mala llet en cada plano amb un guió descomunal. A més, no dona lliçons, ni dicta moralitat, ni es posa solucions. Només les conseqüències. El tema és que quedem reflectits i mos quedem enganxats en aquesta història. Mos quedam embadalits a la seva fascinant bossa de plàstic, bella i hipnòtica imatge, buida, total i absolutament de contingut.
Per qui no l'ha vista, aquesta bossa, que és un recurs, és una bossa de veres.
És una bossa de plàstic de veres que flota a l'aire i se tira com a 15 minuts mirant aquella bossa que flota a l'aire moguda pel vent. És l'òpera prima dirigida per un director teatral britànic de 33 anys. És absolutament meravellosa. Això sí, han de saber llegir entre línies, perquè té una mala llet tremenda.
I d'aquesta American Beauty de l'any 1999, i hem de seguir parlant de flors, quines altres pel·lícules t'ha inspirat aquesta paraula?
En aquest cas, una que duia flors en el títol, que duia flors rompudes, que era aquesta Flores Rotas de Jim Jarmusch.
Dear Don, years ago I had a son, your son, no return address.
Una pel·lícula que quasi no se va estrenar en versió doblada, que només s'ha pogut estrenar, o només l'han trobada en versió original, de Jim Jarmusch, de l'any 2005, que va guanyar el gran premi de jurat en el Festival de Cannes. Bill Murray, Jeffrey Wright, Julie Delpy, Jessica Lange, Sharon Stone. Original i extravagant interpretació del mite de Don Juan. El protagonista, després de ser abandonat per la seva darrera conquesta, rep una carta anònima que li diu que té un fill. Aquesta notícia posarà en marxa tot un pla per, amb un ron de flors rompudes a la mà, visiti a totes les seves antigues amants per averiguar de qui és el pare.
Val.
És una magistral llista de personatges, a cada qual més peculiar, rodejats d'una ironia molt corrosiva. És el Murray de Lost in Translation, seriós, terriblement còmic i posseït total i absolutament per l'esperit de Buster Keaton.
És
meravellosa, meravellosa pel·lícula. Bueno, t'ha d'agradar Jim Jarmusch. Aquí ja vam parlar una vegada de Ghost Dog, El Camino del Samurai, i aquesta segueix el mateix camí. A mi m'encanta Jim Jarmusch i, bueno, estic esperant amb ànsia que s'estreni sa darrera.
I de Flores Rotes i un gran Bill Murray, com sempre. I amb quina acabam? Crec que te posaràs una micona sentimental.
Sí, mos posarem... Posa-la-ment si qualcú és capaç d'endivinar qui és aquest que canta.
Oh, mamà, espera.
Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tengo.
Ai, és que se me fa la pell de gallina, eh? Aquest pont ple de calèndules que separa el món dels vius del món dels morts. Miguel és un jove amb el somni de convertir-se en una llegenda de la música malgrat la prohibició de la família. Això és l'argument de Coco, aquesta magnífica pel·lícula de Pixar. Com deia una crítica mexicana, el colorismo y riqueza mexicano le quedan padre a la tècnica de Pixar. Pues exactament això. Un Critch i Adrián Molina són els directors d'aquesta història. L'ídol d'aquest Miguel és Ernesto de la Cruz, un músic i cantant més famós de Mèxic. La passió de Miguel el durà a entrar a la terra dels morts, on trascarà el seu veritable llegat familiar, utilitzant una paleta de colors i un disseny espectaculars per compensar una narració una mica de fórmula clàssica. Així tot, no deixa de funcionar i enlluernar. Va aconseguir un gran èxit de públic i de crítica i fins i tot pareixia que en aquell moment Pixar ressorgia una altra vegada després d'Up, després de Wall-E, després de totes les grans Ratatouille i totes les grans pel·lis que estava acostumat.
I de Toni Camps ja te regalo una floreta.
Gràcies. Adéu.
Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
IB3 Ràdio és memòria.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Y al final de la Rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermoso es un fallo en el mundo. Y al final de la Rambla me encontré con la negra flor. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor.
Flor ha estat la nostra paraula polisèmica d'avui, una paraula que potser no té molts significats com a tal, moltes excepcions, però sí que ens ha permès fer un recorregut hermós per molt de llocs, jo crec. Nosaltres intentam no ser flor d'un dia, per això tenim un equip i uns convidats que s'ocorren molt. Avui en Andrea Sánchez ha estat el control tècnic d'Acordé Agència i la producció executiva. Abans de baixar barrera, però, vos proposam una recepta amb una flor, en aquest cas amb una flor de carbassí.
Bueno, soy Juan Pinel, chef del restaurante Latic, y vengo a comentaros una receta de la flor de calabacín. Lo más importante, el producto, que ya sabes, Araceli, que sin producto no hay cocina. Entonces hay que elegir unas flores de calabacín, que ahora empieza a ver, con un tamaño medio, no muy grande ni muy pequeña, para que podamos rellenarla, ¿vale? Entonces lo que hay que quitar es, o sea, vamos a usar la parte de la flor, quitaríamos el tronco, y luego dentro de la flor hay ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, viene a ser el... Tiene como un... Dentro hay que vaciarla, ¿vale? Hay que limpiarla bien y la vamos a rellenar con algo de aquí. La podríamos rellenar de mil maneras, pero bueno, en este caso la vamos a rellenar con pornebre de aquí de Mallorca. Pues usaríamos la parte de la pierna del cerdo, la deshuesamos bien y la picamos. Con ayuda de una máquina o a cuchillo también. Cogeríamos esa carne y la vamos a especiar. Le pondríamos un poco de tato corti, algo de pimienta negra y sal. Y sobre eso añadiremos unas pasas y piñones, ¿vale? Entonces esto en cocina le decimos una farsa, pero bueno, viene a ser un relleno, para entendernos, ¿vale? Entonces rellenaríamos la flor, la cerramos bien y luego lo que vamos a hacer es freírla en tempura. O sea, hacemos una tempura o una masa orli o un rebozado que queramos. En este caso usaría tempura porque queda muy finita. Freímos bien a 180, 190 grados y cuando coge ya textura, o sea, ya coge cuerpo esa flor, la sacamos. O sea, es decir, no queremos que se cueza de más porque la gracia está en que cuando peguemos el bocado encontremos la carne prácticamente el centro cruda y las flores que toquen, o sea, que den ese toque crujiente, ¿no? Porque si pasamos de punto, lo que pasaría es que daría ese sabor medio amargo, ¿no? La flor. Entonces, una vez tenemos esa flor, luego lo vamos a acompañar con algo porque si no sería algo seco esto. Entonces vamos a hacer una espuma, que podríamos hacer una salsa también, pero vamos a hacer una espuma a base de miel sobrasada y el pimentón que lleva esa sobrasada que está de corti. Entonces es muy sencillito, o sea, cogemos un caldo de verdura, en este caso usaríamos caldo de pornagra, ¿vale? Que hacemos con los huesos de esa pierna que nos sobran, ya sabes que aquí no se tira nada. Entonces hacemos el fondo, este caldo, añadimos sobrasada, porque necesitamos una parte grasa para que esa espuma se monte, pues añadiríamos algo de sobrasada, un poquito de miel, para darle ese puntín dulce. Yo te voy a contar la receta haciéndola en un sifón, pero si quisiésemos no hacerla en sifón, ya tendríamos esa salsita, ¿no? La tendríamos que poner a punto con algo de algún texturizante, con algo de maicena o harina. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es añadirle clara de huevo en polvo para que al ponerlo en el sifón y le metamos esa carga de CO2, pues se monte esa espuma y ya está. Entonces, al meter esa espuma dentro del sifón, que la queremos tibia, o sea, ni fría ni caliente, pues nada, la presentación es esa espuma por un lado, la flor por el otro, que ya la tenemos lista, y la idea es comerlo con las manos. O sea, mojar la flor dentro de esa espuma y comerla pues como queramos, con una caña, con un vino o como sea.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Alba Flor, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Bones, molt bé, és de veritat.
Molt bé, gràcies per ajudar-nos avui a baixar la barrera del programa. Aquesta dona que és actriu, que és creativa, que és moltes coses i ara mos anirà descobrint. I que se diu Alba Flor, que és la nostra paraula polisèmica. A tu si te dic Flor, que te venes cap tot d'una Alba.
Mira, no és per ser egocèntrica, però és que sí que pensa una mica en jo i en la meva família.
Bé, és que és una paraula molt hermosa. I tu saps d'on ve aquest llinatge Flor?
Jo no sé la història vertadera de tot plegat, però el meu predic, que jo no el vaig conèixer, tot això són històries contades que se m'han transmès, però el meu predic contava que, o sigui, que sí que va existir aquest senyor, que va existir un senyor que era en Roger de Flor.
Sí, clar, sí.
Ah, doncs pues ell diu que ve d'aquí.
Ah, molt bé, molt bé.
Vale? Sí, sí. O sigui, hi ha una part de la història que, sí, clar, que evidentment pues, el senyor va existir, bueno, que tremendo senyor, també te dic, no? Sí. Mercenària o tal. Molt bé. Diu que en un dels seus fills i tal, ell com que va intentar com a continuar una mica el legado de les luchas aquest, sí, i com a, bé, continuar aquesta carrera tan sanguinària.
Sí.
I com que se va portar malament, que ningú sap el que va fer, el meu predi, depenent de com li anava bé contar la història, és que va posar les banyes de no sé qui, se va, no sé quantos, se va enllitant no sé què quantos, que va matar qui no tocava, depèn de per on li pegava...
Ja, t'anava contant la història. Però escolta, és una superhistòria. En Roger de Flor, que era, com tu deies, un mercenari, un cavaller templari que estava al servei de la corona d'Aragó i era un italià. I qui sap, escolta.
I clar, i diu, i Roger de Flor diu, com que el fill se va portar malament, ja li van llevar els de i va quedar només flor.
Que bo, que bo, que bo. Molt bé. I de mira, no se sap mai, pot ser.
No se sap
mai. És una superhistòria per contar i per seguir contant dins la família. I n'Alba Flor en regala de flors? O te'n regalen a tu de flors?
La veritat que no és el que més me regalin. Sí que es veu... Bé, jo què sé, a les estrenes, hi ha flors.
Per exemple.
Però així com a de normal, de... Ara vaig a dur-li alguna cosa a Alba, no m'adua flors.
I no t'han tirat flors mai des del públic allà? No, eh?
No, això no m'ha passat. No.
Seria xulo, però qui sap, si passa.
Sí, no sé, no sabria què fer, jo tampoc.
N'Alba Flor, que és actriu, que fa poquet va estar a la taula italiana, una obra d'en Rafael Gallego, del nostre company, també en El jorn del judici, que és una obra molt representada, no? I molt estimada també i molt coneguda, però resulta que en Alba Flor, si se posa un nas vermell, és pallassa d'hospital, Alba. Que bo, no?
Sí. M'agrada molt. Ara fa un any que hi som. Ja som de ses juniors.
De Sonrisa Mèdica. I quin és el teu nom de Sonrisa Mèdica?
Cataplasma.
Cataplasma, fantàstica. I en Cataplasma du, no sé, una floreta, sa seva bata, o regala flors en els nens i ses nines, o en els papàs i ses mamàs?
No, duc una vareta màgica que pengen fils, però floreta encara no.
Com és la seva personalitat d'en Cataplasma?
Ai, és molt naïf, molt il·lusionada, com que se fascina i se deixa endur. I això és el que estic transitant una mica amb els meus companys, no? Que la teva pallassa també canvia una mica depenent de qui comparteixes, perquè sempre anem de dos en dos. I clar, depenent del clown que tens a de vora, és com se dibuixa aquesta relació i quin espai he d'ocupar jo, si ara jo seré més cara blanca o l'altre serà més august, i com anar gestionant això. I vas descobrint coses de la teva pallassa també fent feina amb altres pallassos.
Allà serà o no, Alba?
Sí, dia 3 d'octubre és el Dia Mundial del Somriure i els pallassos de Sonrisa Mèdica celebram el Dia de Nassos, que ja fa molt d'anys que se fa, i enguany farem una invasió pallassa per tota Palma, pel centre, i res, i estarem fent com aquesta celebració, cantant cançons, fent com un passacarrers, donant nassos i postals a tothom que mos troba.
Molt bé, i si vos trobeu amb aquests pallassos i pallasses d'hospital, per favor, aturau-vos, donar-vos una abraçada, no sé, un somriure, una apretada de mans, el que sigui, que és gent que fa una feina fantàstica. I escolta, i m'imagino que ara, sobretot, pallassa d'hospital, no?, dins els teus projectes, Alba?
Ara, sobretot en el dia a dia, sí. Hi ha funcions que sí que són de cap de setmana i que ja se comencen a calendaritzar. I de moment, això, és que... Alts i baixos, aquesta professió, també.
Sí, també.
Sí, però bé, també, és de dir, per sort també estic a Sonrisa Mèdica i de dir, ara me puc també dedicar una mica més a acabar de construir aquest personatge o fixar-m'hi una mica més, no? I també està bé, moments de calma, després les tormentes i les onades arriben sempre,
I que és una manera molt guapa d'exercir la professió d'actriu. I avui mos ajuda a baixar la barrera en Alba Flor, ho teníem fàcil per lligar aquesta dona en la nostra paraula polisèmica, i una actriu com en Alba Flor, una pallassa d'Hospital de Sonrisa Mèdica com en Alba Flor, que fa abans d'anar a dormir?
Jo puc fer moltes coses, puc llegir, però el que sí o sí he de fer és un pipí.
Ah, bé. A més, és molt sa.
T'ho juro que jo puc sopar, tal, vaig a fer un pixo, després me'n poso a però encara que ja estiguin al llit, si he llegit una bona estona, he de tornar a pixar, encara que pensi girar res, perquè si no pens que somiaré algo que me farà pixar-me en el llit.
Avui no analitzarem aquest costum d'anar al bafló, no mos veig capacitades. I escolta, necessitem una cançoneta per ja baixar barrera fins demà. Quina mos proposes?
Sí, idò, per endur-me també una idea guapa abans d'anar a dormir, propos Naufragio, d'en José Artero, que és un amic que acaba de treure ara. I també m'agrada, abans d'anar a dormir, pensar en la gent que estim i lo contenta que estic de conèixer-los i que estiguin a la meva vida.
I doncs mira que hermós, també. Això, pipi fet i a pensar en la gent que estimes i que t'estima tu. Que bé, Alba. I doncs, Alba Flor, moltíssimes gràcies i res, molta sort.
A vosaltres, moltes gràcies.
Empezar de cero queriendo ya ser luz y no mi azul. Convierte en cenizas los recuerdos y raíces de mis manos se separan queriendo decir adiós.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ya no quieras intentar. Ya salvar cuántos salmos he cantado al intentar verte cambiar. De mis manos se separan queriendo.